Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua. Aquell racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. De fet, avui tenim 5 novetats. Una pel·lícula que és una mica especial, ja us explicarem, i també el cinema, el cicle de cinema 5 en català, de manera que tenim molt moviment a la cartellera. Tot això sumat, a més, a una nova sessió de cinema a l'Espai Cràter. També bufarem les espelmes amb un actor i un director que avui mateix en bufarà 83. Parlarem de llibres, concretament d'un llibre sobre un director de cinema de llarga trajectòria i molt màgic. I en l'apartat d'actualitat, avui, com podeu comprovar, en Jordi Teix no el tenim aquí, està a la Seminci de Valladolid, i des d'allà li hem demanat que ens faci alguna crònica per explicar-nos una mica tot el que està veient i tot el que ha vist fins ara. Acabarem també, com sempre, el programa amb el concurs i anem, com sempre, quan comencem, amb la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia d'avui, sense que serveixi de precedent, encara no s'ha produït. I és que aquest cap de setmana tenim allò que es diu canvi horari, eh? Això, si esteu al cas, i si no, tranquils, que avui en dia amb tots els aparells electrònics canvien absolutament de forma automàtica. De totes maneres, a la matinada del diumenge, quan el rellotge marqui les 3, haurem de tirar enrere i posar-hi les 2. Quina és la idea a partir d'aquest fet? Doncs aquesta idea, que ens diu que hem d'aprofitar més les hores de llum, tot i que ja fa anys que aquesta mesura ja sabeu que és prou qüestionada, fins i tot fa temps que s'anuncia que la retiraran, però vaja, de moment continua sent la notícia de cada tardor i que hem de repetir cada mes d'octubre. A partir de tot plegat, què us recomanem? Doncs la pel·lícula Lejos del Cielo, estrenada l'any 2002 i dirigida per Todd Haynes. Una història dura i vella al voltant de dues tardors, la de l'escenari on passa l'acció i la del moment vital de la seva protagonista, una extraordinària Julianne Moore.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Hace unos años empecé a salir con una compañera de trabajo.
¿Sabes qué? Cuando te cases con mi hijo me vas a tener que limpiar la caca.
¿Eso te dijo?
¿Qué pasa? ¿Qué quieres?
No se mueve.
¿Qué?
Mamá.
Que ya está, que ya se ha muerto.
¿Seguro?
O sea, que me han hecho venir para nada. ¿Quién coño ha dicho que estaba muerta? Cuando te he llamado hace media hora, no se movía.
Estas cosas pasan.
Te pasarán a ti. Cuando mi madre se murió y punto.
Tenemos que vender esta finca ya.
¿Cómo vamos a venderla? ¿Y mamá?
Mamá tiene que morirse también ya.
Ya os decía yo que estos, en cuanto pudieran, nos daban la patada.
¡Abran! ¡Sé que están ahí!
Esta tía es tonta.
Os vais a enterar. ¡Chumitas!
¿Se puede saber qué está haciendo?
Es que me he dejado las llaves.
Pero bueno, para haberse matado, señora.
Sí, no.
Documentación, por favor.
Soy de aquí, que soy española.
Señora,
por favor.
¿Qué hace, señora?
No me jodas. Usted espérese.
¡Cago en la puta!
Doncs vinga, ens arriba la primera de les novetats, titulada Alimanyes. És una comèdia plena d'humor negre, catalano-espanyola, amb un repartiment ple de cares conegudes. De fet, segurament les veus, algunes d'elles, les heu identificat. És la primera pel·lícula escrita i dirigida per Jordi Sánchez, aquest actor català amb més de 50 sèries i pel·lícules fetes, en col·laboració també amb Pep Anton Gómez. És la història, ara ho sentiem, una mare que no vol morir i un parell de fills que volen que es mori, bàsicament per heredar, doncs, un edifici i tots els seus béns. Els protagonistes tenim a Jordi Sánchez, a Carlos Areces, a Silvia Abril, a Loles León, Carmina Barrios, Antonio Resines i un llarg etcètera. I l'argument, ara l'escoltàveu, són dos germans molt diferents entre si, que acaben units per l'ambició d'heredar un edifici que és propietat de la seva mare, que ja és gran, però que, vaja, com ara sentíem, de moment no es mor. Per tant, ells els agradaria que això passés per solventar les seves precarietats econòmiques.
Què ves?
A tu hija. El parque.
Dejé de prestar atención, solo por un segundo.
¿Trabajo?
¿Me ves preparado para volver?
¿Te sientes preparado?
Es lo único que me mantiene cuerdo. ¿A qué vamos?
Llamo para denunciar un atraco a un banco.
sintiendo en estos momentos?
Será hoy.
¿Veis al que está en el banco?
¿Tienes fuego?
Ese trama algo. ¿Qué calor hace hoy? Parece un horno.
¿Qué calor? Parece un horno.
Hay una caja de seguridad.
¿Es el objetivo?
Caja 23.
¡Manos arriba! Os equivocáis de hombre. ¿Dónde está? Sé que tú has avisado del atraco al banco. ¿Quién coño eres?
¿Qué lleva a unos desconocidos a perpetrar un atraco en un banco? ¿Te suena el concepto de hipnosis?
¿Hipnosis?
Un hipnotista tiene la capacidad de influir en el cerebro. Sonido. Voz.
¿Quieres fuego?
Mirada. El hipnotista lo usa para hacerte ver una versión del mundo que no existe.
¿Nix?
Doncs vinga, ens ho acaben de definir. Estem davant de la pel·lícula Hipnòtic, un thriller d'acció i suspens nord-americà. És d'aquelles pel·lícules, ja s'avisa en el tràiler, ho heu pogut escoltar, en el que no saps què és realitat i què és ficció. Juguen precisament amb aquest concepte de la hipnosis i tota una sèrie de coses misterioses perquè tu, al igual que el protagonista, com a espectador, no acabis de saber si el que està passant realment és així o no ho és. Això permet als guionistes fer molts girs de guió, però també és veritat que aquest tipus d'arguments, que ens poden recordar altres pel·lícules, per exemple, de Christopher Nolan, a vegades, si no estan molt ben travats, un pot acabar pensant m'esperava una mica més, però això ho haurem de jutjar quan l'anem a veure. De moment el que sabem és que el director és Robert Rodríguez, també ha escrit el guió juntament amb Max Borenstein, conegut per pel·lícules com Desperado, The Faculty o Spy Kids, i de protagonistes tenim a Ben Affleck i Alice Braga, també tenim a J.D. Pardo, Hala Finlay, un llarg etcètera, apareixen diferents actors i actrius, cares també força conegudes. L'argument és un agent de seguretat que busca la seva filla que ha desaparegut, paral·lelament està investigant uns estranys robatoris en uns bancs, que darrere hi tenen un personatge misteriós que sembla que utilitza la hipnosis per perpetrar-los. Amb l'ajuda d'una vident, podríem dir més o menys, algú que està per sobre de tot això, intentaran atrapar-lo.
Alguien dijo que estamos hechos del mismo material que los sueños. Yo creo que estamos hechos del mismo material que las películas. En La Pampa, todos los días eran exactamente iguales, salvo los domingos. Los domingos eran el momento más feliz de mi papá.
Los artistas son como luciérnagas. Tienen una luz que los hace brillar. ¿Qué le vamos a decir a los críos?
¿Sobre qué?
Sobre el cine. Es lo único que le hace ilusión.
¿Ya se me va a ocurrir algo?
Era un forajido. Un asesino.
Entonces,
Craso va donde Espartaco.
Perdóname, Antonino.
Y así mi familia me convirtió oficialmente en la contadora de películas.
Me tiene que prometer que a ti no te va a pasar lo mismo que a mí. Vas a tener una vida. Una vida propia.
Te lo prometo.
¿Por qué te casaste con mi papá?
La mentira siempre tiene un precio.
Si uno deja de pagar, no paga nadie.
¿Dónde se fue mi mamá?
No sé, vivo agua.
¡Mamá!
Usted sabe dónde está, ¿verdad?
Aquí las mujeres se convierten en estatuas de sal.
Si no me da un beso ahora, no va a pasar nunca.
No se trata de cómo la gente te vea en el escenario, pero cómo tú te veas a ti mismo.
El gobierno marxista de Salvador Allende.
Se me está haciendo triste ver que todo se va al carajo.
¡Casi haces que me maten!
Hermanita, está todo el mundo esperándote afuera.
¿Qué película quiere que le cuente?
Ben diferent és aquesta pel·lícula que ens arriba a la contadora de pel·lícules, és històries, és una coproducció espanyola, xilena i francesa. De fet, està basada en una novel·la que porta el mateix títol del xilè Hernán Rivera, que ell és miner, escriptor i poeta, i que ha parlat molt de la zona del desert i del Pampa, tant Argentina com de Xile, i s'ha agafat aquesta història que ja estava escrita i s'ha adaptat. De fet, a l'hora d'adaptar el guió hi ha participat Walter Sales, Rafa Russo i Isabel Cuixet també, i és una pel·lícula que es va estrenar al Festival de Toronto i que va inaugurat de fer la Seminci també de Valladolid. La directora és Lone Scherfig, ella és una directora danesa, autora de L'amabilitat de los extraños i Su mayor historia, i nomenada també a l'Oscar pel film An Education. I els protagonistes tenim a Berenice Bejo, Antonio de la Torre, Daniel Brühl, Sarah Becker i Geraldine Neri, entre d'altres. Ens explica, ho hem pogut sentir una mica, de fet el trailer barreja molts moments de la pel·lícula. Ens trasllada als anys 60, al desert d'Atacama, Xile. Una dona, allà una família, però la dona especialment, a qui li agrada molt l'art, intenta inculcar, malgrat la vida difícil que tenen, a la seva filla, sobretot, la passió per l'art i sobretot pel cinema. Aquí el cinema és d'aquelles pel·lícules, no?, que parlen del propi cinema i de la capacitat de distracció, d'evasió i curativa que pot tenir el setè art. A partir de tota aquesta història familiar, la nena s'acabarà convertint en una narradora de pel·lícules, en el fons, i explicar històries, no? I amb tot això, suposar una sèrie de coses per ella i també per la seva família. Per tant, és una pel·lícula ben diferent que també s'estrena aquesta setmana.
Per les boypans, això serà una fita històrica.
Que posaràs nerviós en la d'Obranys.
Em sento que estic a punt de vomitar, desmaiar-me i...
Fer-te pipí tota l'hora?
Com ho saps, tu?
Un fort aplaudiment per... Bronze!
Quins inútils! Els meus ben definits abdominals i jo, pla!
Branch, no estem en sync. Hem passat de Boys to Men i només tenim One Direction. Cap on anar? Les Backstreets.
Adéu, fins aviat.
Branch!
Eh? Ah, hola!
Et trobes bé? Somrius i plores alhora. Sembla que la cara t'ha de fer mal.
Sí que em fa mal.
Nado Branch!
Sóc en John Dory, el germà d'en Branch.
Oh. Què?
Ai! Ex-germà.
Ui! I em barro! Crispetes dins els...
Doncs vinga, ens arriba ara per tota la família la pel·lícula Trolls 3, tots junts, todos juntos, tenim versió català i castellana aquí al Cine Solot. És la tercera entrega d'aquesta història basada també en els ninotets de trolls creats per Thomas Dam. És una comèdia musical d'animació produïda per la DreamWorks i distribuïda per la Universal Pictures i va en la línia de la resta, és a dir, música, molt de color i molta purpurina. És una mica el que té aquesta saga de pel·lícules de trolls, que la primera va tenir molt èxit i a partir d'aquí, mira, hem arribat ja a la tercera. El director és Tim Hates, ell és animador, ha participat en pel·lícules com Megamind, Los Pingüinos de Madagascar o Monstruos contra Alienígenes, i també conjuntament amb Walt Dorn, que ell és actor i doblador, escriptor, perquè ha estat guionista de la sèrie d'animació Laboratorio de Dexter, i és també animador i músic. I ha treballat en diverses pel·lícules de la DreamWorks i, de fet, ell, Walter Dorn, ja va ser el director de la primera pel·lícula de Trolls i ara, doncs, fa també la tercera. Els protagonistes en la versió original tenim veus d'actors i cantants coneguts com Justin Timberlake, per exemple, o Anna Kendrick. I en aquesta ocasió, la pel·lícula, l'argument ens explica com els trolls Poppy i Brack ja són parella i ella descobreix que resulta que ell té un passat secret. Els seus germans són membres d'una boy band molt coneguda de trolls, evidentment. Fa anys que no es veuen i la reaparició d'un d'aquests germans farà capgirar una mica totes les coses i els portarà a iniciar una aventura per retrobar-se tots plegats. D'aquí el títol, Trolls 3, tots junts.
No lleguéis tarde al colegio, ¿vale?
¡Nos vamos!
¿No contestas?
¿Qué? No es el mío.
Hola.
Matt Turner, escucha atentamente. Debajo de tu asiento hay una bomba.
¿Qué pasa?
Tranquila, cariño.
Si te levantas del asiento, la bomba explotará. Harás exactamente lo que te diga cuando te lo diga.
¿Qué quieres?
El dinero de tus inversores, 208 millones de euros.
¿Todo esto es por dinero?
Contesta.
Matt, me ha llamado un hombre. Dice que vamos a morir por tu culpa.
Yo no quiero morir, Matt.
No vas a morir.
¡Haz el favor de parar!
¡Hay una bomba en el coche! Da igual lo que quieras, deja que mis hijos se vayan. Mi hija necesita ayuda.
Vamos a jugar.
Señor Turner, soy de la Europol.
Soy inocente, créame.
Necesito poder confiar.
Potser a alguns us sonarà aquest tràiler o la història. Estem parlant de la pel·lícula Retribution, que ens arriba ara, però que és un remake d'una pel·lícula espanyola de l'any 2015 que hi havia Luis Tosar, que es deia El Desconocido. En aquesta ocasió el que han sigut és convertir-lo en un remake americà, és un thriller d'acció, protagonitzat per Liam Neeson, i el director és Nimrod Antal, director, guionista i actor americà-hongarès. Ha fet pel·lícules com Vacancy o Predators, i com dèiem, aquí tenim a Liam Neeson com a principal protagonista i al costat també altres actors i actrius, però vaja, l'argument passa en un cotxe, pràcticament tota la pel·lícula. És la història, recordeu si no havíeu vist la pel·lícula espanyola del seu moment, ens explica, en aquest cas l'argument és que Matt Turner és un home de negocis que de cop i volta es veu en una cursa contra rellotge per salvar la seva vida i la de la seva família. Després que al pujar al cotxe un matí per portar els fills a l'escola, rep la trucada d'un desconegut que li diu que porta una bomba al cotxe i que l'esclatarà, vaja, si no fa el que ell li diu.
Mi cama se movía.
Bien, ahora vas a sentir una pequeña punzada.
Las mentiras que dice es por la enfermedad.
¿Mentiras?
Sí, como que su cama se mueve y esas cosas.
Segurament us sonaran aquestes paraules i aquesta música. Estem parlant de L'Exorcista, la pel·lícula original, que excepcionalment ara, com que fa 50 anys del seu aniversari, la tornen a posar a les sales i ho faran només en una projecció en el cas d'Olot, que serà precisament el dia 31, és a dir, la nit que celebra Halloween, la vigília de Tots Sants, és aquella nit especial i s'ha escollit, no només aquí a Olot, sinó a altres llocs també per passar aquesta pel·lícula, que recordem, només es podrà veure en una sessió, dos quarts de 10 de la nit, és el clàssic, L'Exorcista, dirigida per William Friedkin, protagonitzada per Linda Blair i Max von Sydow, i s'ha tornat a remasteritzar, a digitalitzar, amb motiu dels 50 anys de la seva estrena. Segurament hi haurà potser persones més joves que no l'han vist, o si l'han vist, no l'han vist al cinema, i tindran una ocasió, si us agrada l'estil i el terror, el dia 31, doncs d'anar-la a veure als cinemes. I també hem de dir que, a banda d'això, com us hem dit al principi, aquest cap de setmana tenim el cicle 5 en català. Ja sabeu que són pel·lícules doblades al català que no són d'estrena d'ara, s'han estrenat fa uns mesos, però que les podem tornar a veure a les 4 de la tarda i a un preu molt reduït. En aquesta ocasió es projectarà la pel·lícula El prodigiós Maurice. És una pel·lícula d'animació basada en un llibre del mateix títol que explica la història de Maurice, que és un gat de carrer que es guanya la vida estafant amb les seves amigues les rates, fins que arriba a una ciutat on les coses no li acaben de sortir tan bé com fins al moment. Per tant, tenim també, com dèiem, aquest cicle 5 de cinema en català. Com podeu pensar, amb tanta entrada de pel·lícula nova tenim molt moviment de cartellera. Us recomanem sempre, ja ho sabeu, des d'aquí, que si teniu ganes d'anar a veure una pel·lícula, consulteu prèviament els horaris, perquè hi ha doblets i fins i tot triplets. Us fem una mica de repàs. Tenim com a doblets La patrulla canina amb Los asesinos de la luna, La contadora de pel·lícules amb L'exorcista, aquesta del 50è aniversari que només es veurà el dia 31. També hi ha Trolls en castellà, que fa doblet amb Sound of Freedom. Tenim una mena de triplet amb Trolls en català, Mecho Vidal i L'exorcista El creyente, que aquesta és l'última que tenim ara. I llavors sí que hi ha sales soles i, per tant, en tots els horaris, Alimanyes, Retribution i Hipnòtic. I hem de dir, per si encara no tinguéssim prou pel·lícules per escollir, que a més, per avui mateix tenim la segona sessió del cicle La petjada humana i altres animals de l'Espai Cràter d'Olot. Avui, amb la projecció del documental Spaceship Earth, el retrat d'un grup de joves emprenedors que proposen el projecte d'un ecosistema artificial on viure-hi 2 anys per combatre el canvi climàtic i crear un possible hàbitat extraterrestre. Podeu veure aquest documental a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter d'Olot.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I ara anem a bufar les 83 espelmes d'un pastís amb les que avui mateix celebra l'aniversari l'actor britànic John Cleese. Nascut el 27 d'octubre de 1939 a Somerset, Anglaterra, John Cleese va estudiar a l'Escola Preparatòria de Sant Peter i més tard a la Universitat de Clifton i Cambridge, on va cursar la carrera de Dret. Però la influència d'un programa de ràdio que l'entusiasmava va fer-lo entrar en contacte amb la comèdia amb un grup còmic anomenat Cambridge Footlights, fent representacions i treballant per la BBC. El 1962, ell i un altre membre del grup escriuen guions còmics per la televisió. Amb un altre company fan una gira per Anglaterra, Estats Units i Nova Zelanda amb el Cambridge Circus. I després de diverses experiències amb diferents grups, apareix en un episodi de la sèrie Los Vengadores.
¿Veis que es una bruja?
¡Parece una bruja!
Porque se le nota, ¿no lo veis?
¡Mostrádmela!
¡No soy una bruja! ¡No soy una bruja!
Es verdad, estás vestida de bruja.
¡Ellos me vistieron así!
No.
¡Y esa no es mi nariz, es postiza!
¿Y bien?
Bueno, le pusimos la nariz.
¿La nariz?
Y el sombrero, pero es una bruja.
¡Es una bruja! ¡Una bruja!
¿La habéis vestido vosotros así?
¡No!
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 No, no, no.
Sí, ¡sí! ¡Un poco! Sí, sí, sí. ¡Pero tiene una verruga!
Un any després, i amb altres companys de viatge, més la incorporació de Terry Gilliam, funden el mític grup Monty Python per la televisió, amb un humor ple de sàtira, absurd, paròdia i surrealisme. L'any 69, Cleese intervé a la comèdia Si quieres ser millonario, no malgastes tu tiempo. No malgastes tu tiempo trabajando, on comparteix repartiment amb Peter Sellers i Ringo Starr. El primer llargmetratge dels Monty Python va ser Se armó la gorda, un recopilatori de gags televisius, i el primer treball amb guió propi va ser Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores, que de fet estàvem escoltant abans un tall. Aquell mateix any s'estrenava també amb èxit la sèrie Hotel Fawlty, on regentava un petit hotel amb la seva esposa a la vida real, Connie Wood. Els dos eren els guionistes.
Ándale, Polly, tengo calambre.
Un moment més, Manuel, m'està quedant de fàbula.
Què?
Yo quiero subir para dormir.
No, me hables castellano, tengo que aprender.
Que pujaré a estirarme una estona.
¿Qué?
Que vaig a l'habitación.
Ah, sí, ándale.
A dormir una estona.
No comprendo.
La siesta.
¿Siesta? ¿A dormir?
Sí.
Oh, com en castellà.
Desperta'm quan arribin els homes de l'O'Reilly.
Hombres horribles. Oh, sí, sí.
Escolta'm bé, vindran uns homes del senyor O'Reilly.
Ah, unos hombres.
Some things in life are bad. They can really make you mad.
Después de ser el net de Sherlock Holmes a El extraño caso del fin de la civilización como la conocemos, els Python estrenen el seu èxit més famós amb La vida de Brian, pel·lícula produïda per Handmade Films, productora de George Harrison, i de la que escoltem el tema final de la pel·lícula. Després, Cleese va aparèixer en un episodi de la sèrie Doctor Who i va interpretar Petruccio a La fierecilla domada de Shakespeare. Als anys 80 fa El gran golpe de los teleñecos i Los héroes del tiempo de Terry Gilliam. Torna a la televisió amb Holocausto Nuclear, Lo que nos faltava, i amb els Monty Python estrena El sentido de la vida. També intervé al western Silverado i a la sèrie Cheers, pel que guanya un Emmy l'any 1987.
Tenéis que perdonarnos, señor.
Sí.
No hemos hecho nada.
No.
Cogimos prestado el mapa. No creímos que fuera nada malo, ¿verdad que no? Ha sido una alegría.
¿Quiénes son ustedes?
Ese no es él.
No es su voz, ¿verdad que no?
Y la cara tampoco es la suya.
No
es él.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are...
A finals d'aquella dècada fa treballs que el consoliden com a estrella. Són títols com Un pet llamado Wanda, amb Jamie Lee Curtis, Kevin Kline i Michael Palin, amb el que obté una nominació a l'Oscar al millor guió original. Eric el Vikingo amb Tim Robbins, Frankenstein de Mary Shelley amb Kenneth Branagh i El mundo nunca es suficiente amb el bon Pierce Brosnan. També actuaria Muere otro día, un altre títol de la saga. Amb el canvi de segle apareix a les pel·lícules de Harry Potter, La pedra filosofal i La càmera secreta, A rates a la carretera, Pluto Nash i Los Ángeles de Charlie. També el podem veure a La vuelta al mundo en 80 dies de Julio Verne i a la sèrie Wednesday, aquí de fet es va dir 8:30 central. I a banda d'actuar, John Cleese va posar veu a personatges d'animació en diverses pel·lícules, com per exemple és el cas de Shrek III. Amb una aturada en el camí, escriu també un parell de llibres, amb autobiografia inclosa, i els seus darrers papers han estat Diario de un ejecutivo agresivo amb Ben Affleck, Ultimàtum a la Tierra amb Keanu Reeves, La Pantera Rosa 2 amb Steve Martin i la darrera estrena, Clifford, el gran perro rojo. Una llarguíssima trajectòria, la de John Cleese, que volem celebrar acompanyant-lo en el dia del seu aniversari, per molts anys. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.
Llibres de pantalla.
I amb aquesta sintonia de fons haureu intuït que aquesta setmana hem remenat llibres i us hem trobat alguna novetat que us pot interessar. Parlem de Tim Burton por Tim Burton, un llibre escrit per Mark Salisbury que és una reedició actualitzada de l'original de 1998. El llibre és un retrat dels inicis d'aquest director, autor d'històries tan meravelloses com Eduardo Manos Tijeras, Big Fish o La nòvia cadàver. No en va és l'exemple clar de realitzador que ha aconseguit la unió entre l'art i la indústria, cosa que és força difícil en el món del cinema. A través de llargues converses amb l'autor del llibre, Tim Burton desgrana les seves obres, que engloben en aquest llibre, des dels inicis i fins a l'estrena d'Alícia al País de les Meravelles. Coneixerem amb detall la seva infantesa, l'educació a Califòrnia, el seu pas pels estudis Disney i totes les referències que han marcat la seva carrera. Dos detalls importants. El pròleg és a càrrec de Johnny Depp, on parla de la seva relació amb Tim Burton i, per altra banda, la gran quantitat de dibuixos i fotografies que il·lustren aquest llibre. Tim Burton por Tim Burton l'ha publicat Alba Editorial i ja el podeu trobar a les llibreries per 24,70 €.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Doncs vinga, ja sabeu que en Jordi està desplaçat a la Sevinchi de Valladolid, estan acabant ja de trajecte i, per tant, el que li hem demanat és un parell de coses que ens pugui fer una crònica i després, la setmana vinent, ho ampliarem una miqueta més ja aquí des de l'estudi. La primera d'elles, sempre li demano a en Jordi, és que ens faci un titular.
Molts podrien ser els titulars que envolten la crònica del que ha estat o està acabant de ser aquesta nova edició de la Sevinchi 2023. Segurament, però, en la majoria d'aquests titulars hi hauria una paraula que seria comuna a tots ells, i és la de les novetats. Ho vàrem comentar en el programa de la setmana passada, una de les primeres novetats, i que ja es coneixia abans d'iniciar la sessió, l'edició, volem dir, és que el director era un nou director que venia del Festival de Sevilla, José Luis Cienfuegos, i que, per tant, ha marcat el que podríem dir la majoria d'aquestes novetats que esmentàvem. Fem-ne un repàs ràpid. Hi ha un tipus de novetats que, evidentment, corresponen a una part comercial, administrativa, i que, per tant, es reflecteixen també en el pressupost, i és el fet de que aquest any no hi ha hagut espot comercial, allò que es passa normalment davant de totes les projeccions. Tan sols en algunes sessions en el matí hi han hagut 4 o 5 petits breus espots de precisament els patrocinadors del festival i per tant els que posen els calés. I per altra banda també hi ha hagut un altre apartat que diríem més filosòfic, ideològic o més de sostenibilitat, que tampoc és una novetat, ara ho comentem, perquè el fet és que no hi ha hagut la publicació habitual, que en paper cada dia era una mena de revista en què hi havia tota la programació, hi havia entrevistes, hi havia diferents apartats importants, i que aquest any es redueixen a un sol catàleg únic per tota la mostra que es va donar els primers dies, i que després tothom ha seguit una mica a través d'aquest catàleg tota la programació. Però allò de cada dia una revista, que a més era un bon paper de qualitat, doncs això s'ha eliminat. dèiem que no és una novetat i que potser és un senyal de que les coses a poc a poc van canviant. A Sitges normalment hi havia cada dia un diari, aquest any ja s'ha reduït a que el diari ha sortit cada dos dies i per tant la despesa en paper i la despesa en aquests casos s'ha anat notant i ha anat canviant. També un altre dels canvis importants en la programació, doncs, ha estat una mica, diríem, més eclèctica, més arriscada i, per tant, amb moltes més possibilitats de que hi hagin productes que hagin agradat més, que siguin molt bons, o que hagin agradat menys i que s'hagi sentit en alguna altra sessió acompanyant els títols de crèdit de final alguna xiulada, que tampoc és una novetat però que ha cridat l'atenció perquè el risc comporta això, la possibilitat de no contentar tothom i no fer una programació tan a gust de tothom. En tot cas, el meu titular per aquesta mostra és que ha valgut la pena, novetats incloses, una nova edició d'aquesta Seminci.
I ja que parlem de novetats, quins títols veurem dels que s'exhibeixen al festival?
Pel que fa a títols que ens poden arribar i que crec que podem destacar d'aquesta programació, la pel·lícula inaugural, que ja vàrem comentar una mica, La contadora de pel·lícules, que és un veritable homenatge al cinema, una pel·lícula en què participen Antonio de la Torre, Daniel Brühl, Berenice Bejo i Sarah Baker, i que, a més, és d'una directora que, recordem-ho, ja va tenir el seu èxit amb la pel·lícula italiana Para principiantes, l'adaptació d'una novel·la, i que parla d'aquesta noia que estima el cinema, explica el cinema, és una explicadora de pel·lícules en un petit poble prop del desert d'Atacama i que també la pel·lícula reflecteix la lluita obrera dels obrers del Salitre a Xile d'aquella època. Per altra banda, Les quatre hijas, que és una història d'una mare i quatre filles. És una barreja entre documental i ficció, és molt curiós perquè en la pel·lícula hi participen les veritables protagonistes d'aquesta història real, una història d'aquesta mare que de les quatre filles, dues desapareixen d'un dia per l'altre, abandonen la família per unir-se al ISIS a Líbia, i que és una pel·lícula que està nominada als Premis del Cinema Europeu i que també va aconseguir un premi de millor documental al Festival de Cannes. Un exercici interessant, ja dic, entre ficcionat i entre documental, amb imatges reals i amb una història que t'arriba molt a prop. I per últim, El rapto, del director Marco Bellocchio, que també és una història real d'un segrest d'un nen jueu per part de l'Església Catòlica, perquè suposadament aquest nen ha estat batejat sense que la família ho sabés, aquesta família jueva, ha estat convertit al cristianisme i és un al·legat veritable entre, en contra, diríem, dels integrismes d'una banda i de l'altra, i un segell d'una gran producció amb un pressupost alt i una pel·lícula molt, molt agradable de veure i que t'arriba molt, molt endins. En tot cas, aquestes serien algunes novetats, esperem el palmarès d'aquest cap de setmana i veurem si hem d'afegir-hi alguna més i esperar que ens arribi això a les sales que tenim ben a prop de casa.
Fantàstic, moltes gràcies Jordi. La setmana vinent doncs ho explicarem tot plegat aquí ja des de l'estudi al Sessió Contínua.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, anem a regalar entrades. La setmana passada us demanàvem pel·lícules de la filmografia d'un gran director com és Martin Scorsese. Hem rebut 30 respostes encertades i d'entre totes elles s'endú aquestes dues entrades gentilesa de Cinema Olot, l'Esteve Plana, que ens ha dit: em quedaria amb L'irlandès, però mai li perdonaré aquesta pel·lícula el fet que no es passés pels cinemes, només en plataformes. Diu, per tant, em quedo amb El lobo de Wall Street pel retrat cruel que fa de la, pos entre cometes, xusma del capitalisme. Per tant, l'Esteve s'emporta aquestes dues entrades. I ara va, com que teníem una pel·lícula molt musical com és Trolls i escoltam aquella banda sonora de L'exorcista, la original que ja ens situa, us demanem que ens digueu el títol d'una banda sonora que us agradi especialment del cinema, mira que n'hi ha moltíssimes, i que ens expliqueu el perquè. Va, les respostes al Facebook i a l'Instagram del programa. Nosaltres hi tornem la setmana vinent, ja amb en Jordi aquí a l'estudi, per explicar-vos moltes més coses de cinema. Que passeu un bon cap de setmana. Think about it every time I think about it, can't stop thinking.